Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès.
Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Olèrdola i Domenys Ràdio.
L'Eva Ludens, un dels projectes del festival En Veu Alta, ofereix una programació anual estable d'espectacles de narració i tradició oral als centres educatius del Penedès. Ens ho explica la Fanny Vivar des de Canal 20.
Així és, Sílvia. Avui ens acompanya la Jordina Biosca, que és la directora del Festival EVA. Bon dia.
Hola, bon dia.
I avui parlem d'aquesta part del festival, d'aquest EVA, que és l'EVA Ludens.
Exacte, una petita branca que vam engegar el 2021, perdona, vinculada a les escoles, als centres educatius. I, bueno, no sé.
Ara anava a dir, però al principi jo volia, situem-nos una miqueta, no? Com neix per portar el Festival EVA, no? Per anar una mica més enllà, no?
Sí, mira, el que ja feia anys que vam anar detectant, que havíem anat detectant, és que el públic familiar, sobretot després de pandèmia, va baixar molt. I que cada cop les edats del públic familiar que assistia al festival, final, a la canalla eren més petits. Això vol dir que no hi havia relleu, que no teníem gent que anés creixent tenint coneixement d'aquestes propostes i que després hi havia un buit important perquè, òbviament, el públic es fa gran i també desapareix, no? O després la gent es casa, tot allò que passa. I vam pensar de fer un incís directe a les escoles també, no només per un tema propi de públics del festival, sinó també perquè hi ha una qüestió de saber que les arts escèniques van molt més enllà d'Eufòria, de TV3 i del YouTube.
Que és el que veuen, no, actualment?
Que és el que es veu i el que sembla que és i que ha de ser i que triomfar és això. O que no triomfar, ja reixir a la vida, que és molt important. I, per tant, també volíem aproximar totes aquestes possibilitats d'arts escèniques i de cultura popular a les aules directament, ja no només per generar aquests nous públics que jo dic que van encara endavellada, sinó per generar noves sinergies i nous desitjos de que aquesta canalla puguin esdevenir ells mateixos o glosadors o narradors o que es vinculin o vehiculin amb aquesta altra cultura, que és la cultura popular.
I quan dius centres educatius, parlem de primària, de secundària, a què ens referim?
Mira, vam fer la prova pilot inicialment a primària i secundària i va funcionar molt bé tot arreu, per tant, sí que hi havia una voluntat de poder-ho portar. Nosaltres proposàvem des del principi 5è i 6è i 1er i 2è d'ESO, perquè així vehiculàvem 4 anys sencers on hi pogués haver dins les aules aquesta proposta de l'EVA Ludens. El que ha acabat sortint, i entenc que és sempre més àgil, no més fàcil, però sí més àgil, és la primària. La secundària entrem en una complexitat administrativa i de gestió i de volums que sobrepassen amb escreix el que seria inicialment el de la primària. I, per tant, des de fa 3 anys estem treballant en primàries de 5è i 6è.
I funcionen molt bé.
Funciona molt bé, sí, per això seguim endavant.
Exacte, no? Sí. Continua, no? Increixendo, no? Aquest projecte. Com s'estructura l'EVA Ludens?
Mira, l'EVA Ludens és professionals de l'oralitat vinculats a la narració, que seria l'eix del festival, la narració oral, vinculats a la glosa o cançó improvisada i els romanços o cançó popular. Per tant, el que fem és que a partir de tenir una cartera de professionals vinculats a cada una d'aquests tres eixos, el que fem és anar cada mes a l'escola, aula per aula de 5è i 6è, a fer un espectacle de proximitat i petit format per tots els alumnes. I així aprofundim en el que és l'oralitat en general, en la particularitat de cada un dels eixos, ja seria el tema més de fantasia i de continguts vitals de la vida, que és la narrativa, de la capacitat d'improvisació, creació i crítica a través de la glosa també, i dels romanços, que també parlen d'una manera de l'essència o de la vida, no? Però ho fan d'una manera cantada. Llavors aquí perquè cada un pugui conèixer el que existeix i triar, en certa manera, cada un. Segurament hi ha gent més propensa a la música, més propensa a la literatura, més propensa a la glosa, que pot ser fins i tot una manera de gestionar romanços després escrits i quartetes o sextetes o qualsevol altra forma poètica, no? No ens oblidem que el rap ve d'aquí. Sí? Totes aquestes coses modernes ara venen d'aquí. Per tant, és ofertar tot això i que la canalla, a través de professionals, sobretot, i que la canalla puguin tenir un referent.
Comentaves professionals, qui forma part d'aquest equip de l'EVA Ludens?
Mira, l'EVA Ludens depèn del nombre d'escoles que tenim, depèn també de vegades de qüestions personals de cada un. Tenim una base àmplia, som en total, jo diria, uns 10 professionals que estem rodant i rondant. en el cas pròpiament, si parlem ja de d'Olèrdola, que vam començar aquest octubre, tenim la Lídia Clua, que és la banda narrativa, tenim l'Aura Gaia, que és la banda de la cançó popular i els romansos, i tenim l'Anaïs Falcó, que és la banda de la glosa, la cançó improvisada. Tres dones,
i just començaves que ara a l'octubre ja s'han fet aquestes primeres sessions o primers tallers, no sé com us agrada dir-li.
Mira, és que es pot dir de moltes maneres, sessions, tallers, pròpiament potser un taller no seria, és un espectacle, però és un espectacle que es trenca la quarta paret, per tant incideixes.
Ells també participen,
sí, exacte,
no?
Exacte, participes directament amb el públic. Vam començar a l'octubre, ja veníem de l'any passat també, per tant, el que estem tenint és que els que feien 5 ara estan fent 6è i, per tant, també tornen a tenir diferents narradors o glosadors o cantants, no? Per poder veure també diferents estils, perquè és veritat que cadascú. Fem el mateix, diguéssim, però cadascú a la seva manera, i, per tant, que aquests alumnes puguin tenir aquests referents diferents, no?, de cada una de les parts que fem.
I aquí a Olèrdola es fa als dos centres educatius, tant al Circell com al Rossend Muntaner.
Exacte, a tots dos es torna a repetir, es fan amb els cursos que hi ha cada any això va canviat, i pot haver una línia de 5è o dues de 6è o al revés, no?, però en tot cas l'aixupluc, el paraigües, es fa amb tots els alumnes d'aquestes línies.
I això va d'octubre fins al mes de maig, i cada mes tenen una oportunitat, no?
Exacte, diguéssim que tenen 8 espectacles anuals dins l'aula. Que jo sempre defenso molt i ho poso molt en valor, que és com... És la cultura de proximitat, això. No és que un dia de manera excepcional vas al teatre o vas a un gran concert, sinó que d'una manera reiterada i constant tens un espectacle i el tens a tocar i pots parlar amb aquella persona que tampoc et desapareix per convertir-se en una mena d'icona cultural allà al darrere que mai tens accés, sinó que poden parlar amb nosaltres. Jo poso exemples molt senzills amb això. Jo a vegades vaig a la piscina i m'he trobat alumnes, no?, a la piscina també, no? I llavors volen presentar-te amb els seus pares perquè, hòstia, mira la Jordina que ve a l'escola, que ens fa això, que és el que ens va explicar allò l'altre dia. I això fa que el territori i el tema de la professionalitat i de les arts escèniques no es vegi com una cosa que fan els altres o que passa lluny.
Sí.
Sinó que està molt a prop i pots parlar, perquè nosaltres som assequibles. Qui diu nosaltres, diu tanta altra gent, eh? Vull dir, estic parlant ara de dansa, de videoart, de qualsevol escultura, no? I que, a més, poden preguntar-te i no ets una cosa llunyana. I que ells poden, també, ser després aquells que facin allò que tu fas. Sí?
Molt bé, no, és que jo em quedo escoltant, es nota que és el teu terreny, eh? Que...
Sí, són molts anys, Fanny, i per tant també és un registre de valors que penso que s'han de tenir molt en compte, no? Amb el festival hem aconseguit que hi hagi tot aquest referent ja de lo que és la narrativa i posar-la en valor. Tot i això, jo segueixo dient que al cap de 20 anys encara hem de seguir explicant què és la narració i què és lo que és l'oralitat, no? I en totes aquestes branques, però si més no, entenc que durant aquest temps al Penedèsic hem tingut un referent i ja una bona base, si més no conceptual, de lo que és el tema.
I comentaves aquests dos centres d'Olèrdola, però aquest curs s'han ampliat una mica els centres.
S'han ampliat, sí, sí. Encara està pendent de fer roda de premsa, no? Però també entrem a Vilafranca, també estem amb 10 centres, que és poca broma, que és una cosa molt grossa i amb molts alumnes. No s'entra per tot el període, es fa com una prova pilot genèrica, per tant, a veure, entenc que sí, perquè és relativament fàcil. Amb algun centre de Vilafranca ja ho han fet, ja ens ho han demanat a banda de l'Ajuntament, això és una qüestió que es gestiona a través de l'Ajuntament. Estem a la Bisbal del Penedès, també, estem amb per qüestions polítiques i d'administració, tenim algun ajuntament encallat, no? Però, bueno, estem... Ja està començat el curs, per tant, ja hem començat, i de vegades es comença per qüestions, sobretot pressupostàries o, com et deia, administratives, de cara a gener, perquè els pressupostos s'aproven a final d'any i després...
És quan es pot començar, no?, a dur-me totes aquestes activitats.
Sí.
El feedback després d'aquests 3 anys amb mestres, amb alumnes, és molt positiu, imaginem.
Sí. Sí, perquè te'ls trobes, és una mica el que et dic. De vegades, o sigui, ara estem elaborant uns documents, volem fer el llibre de l'Eva 20 anys, no?, que ja ho vam anunciar també en el seu moment, també ho anunciarem ara en breu una altra vegada, i ja tenim un recull d'opinions i de maneres de veure-ho. Tenim també un certificat acreditatiu precisament que es va aconseguir a través de l'Ajuntament d'Olèrdola, de conforme a l'Eva Ludens és una activitat bona i que pot entrar a les aules i que no entra en competència amb cap altra mena d'activitat que ja es faci, per tant no treu hores lectives, sinó que va en paral·lel. Un dels nostres eixos importants és el català també, tenim el català com a idioma vehicular, el català com a idioma de consum de cultura, i un català preciosista entraríem dins la vessant aquesta de... ja no tant, no tant del català acadèmic, tampoc, sinó d'aquest català oral. I la prova pot ser que, per exemple, l'Anaïs és del Vallès, la Lídia és de Centelles, l'Eura ve de Lleida, tenim del Penedès, tenim gent del Pallars, que també ens ho venen a fer, no? Depèn de l'escola. Per tant, també tenim aquesta diversitat.
La diversitat del català, no?
Sí, que és importantíssima, que no ens quedem sempre amb l'oriental, oi? Que és allò que sempre s'ha criticat tant, que per sort està canviant, entenc, però sí que puguin sentir... Ja ho, la canalla ja porta una trajectòria llarga, sentim professors que venen al País Valencià o que venen d'altres punts, no?, de la geografia catalana o dels països catalans, però posar-hi incís i normalitzar-ho, i totes aquestes parles preciosistes... Mira, ara vaig estar tot el cap de setmana al Priorat fent bolos, i amb la Roser Bernet, que és una assídua, diguéssim, del festival i que col·labora amb el festival i que ara va treure un llibre preciós que es diu Lo mig del món, i ara li estan traduint el gallec. I li deia, i això, amb quin gallec es traduirà? I li hem de traduir el castellà, dic, i amb quin castellà? Perquè no és el castellà oficial, ni el gallec oficial, ni el català oficial del senyor Pompeu o de qui sigui, no? Sinó que és aquest que tenim sobre el terreno. I això penso que és important descobrir-ho perquè enriqueix d'una manera, sobremanera, diria jo, no? Que et dona una pauta diferent a l'hora de comunicar-te.
Exacte. També és un públic, no? Cinquè, sisè, primer i segon d'ESO, que necessiten tot això.
Sí, els referents orals hi han de ser. Perquè, a més, fa mal dir, però potser cada vegada parlem menys perquè... o menys amb una conversa, perquè sí que fem molts àudios, sí que escoltem potser molt podcasts, també escrivim, però escrivim bastant malament, perquè escrivim a trossos, quan llegim, llegim titulars, no llegim la notícia sencera. Bueno, estem en un moment de complexitat de que entenc que la neurona, els que ja són més grans, mira, diguéssim que ja la tenim com la tenim i anirà com anirà, però els que s'estan conformant,
exacte,
sí que s'hauria de veure cap on es va i com s'intenta fer un esforç per consolidar certes coses, no? I aquí sí que hi entraria aquest tema.
I davant del romanç, de la cançó tradicional, de la prosa, aquest públic de cinquè, sisè, primer, segon d'ESO, com ho accepten, això?
Mira, com que sempre ho plantegem... O sigui, jo entenc que qualsevol activitat escolar que vingui externa i que no et faci mostrar... ipso facto, que és allò que saps, no? Que és com un relax, que és com un divertiment, sempre entra molt bé, no? Passa que després els continguts i la forma ja entra per sota.
Sense que te n'adonis tant, no?
Sí, perquè Ludens és joc, al capdavall. L'Eva Ludens volia posar molt d'èmfasi en aquesta cosa que ha de ser d'una manera lúdica i de lleure i que els continguts se segueixen exposant i per fer glosa has de barrinar i molt ràpid, per exemple, no pots... fer una glosa així, patapum. Vull dir que hi ha un tema mètric que es pot més o menys saltar-te'l, però l'has de mantenir. Per tant, es rep bé i es rep amb... Jo veig que ens esperen ja, saps? Quan hi anem sí que ja és allò els nanos que et saben retrocedir fins allà on estàvem l'últim dia que hi vam anar, cada una de nosaltres, perquè ho fem intercalat. No és que hi vagi la Jordina 3 dies i després 3 dies la Lídia, 3 dies l'Eura, no? Sinó que anem intercalant-ho i... des del moment que hi ha aquesta memòria que poden...
Que recorden, no?,
sí,
el que es va fer, no?
Exacte, jo penso que, per tant, tenim un pòsit que està allà, sí.
I, per tant, és un públic que pot semblar a priori complicat, no?, però que entrant d'aquesta manera...
Aquestes generats són molt agraïts, a més, la primària és molt agraïda, hi ha de tot, no?, tot arreu, però, ostres, tant de bo tinguéssim aquest cervell tan plàstic encara quan som més grans, no?, entenc que la informació els hi entra i els hi entra bé. Després és la mà esquerra que tingui cadascú, que ja intentem que sigui precisament un dels carmelets que tenim bona entrada amb la canalla i un bon tracte. Això és fonamental, vaja.
I després d'aquesta prova pilot i d'aquests 3 cursos, potser és molt aviat per fer un balanç, no? Perquè a vegades poder és massa aviat, però sí que si heu de fer un balanç...
Mira, jo diria que l'Eva Ludens porta una mica el que és la trajectòria del festival. I aquí sí que ara faig com a crida, no? En el sentit de que no pot ser que el festival es triguin, jo diria, cap a 15 anys, 16, a que hi hagi un reconeixement. Ja hi és el reconeixement. Des del moment que hi ha un ens, un ajuntament, una entitat que aposten per tu, la Generalitat, el reconeixement ja hi és, eh? No, que no se'n malinterpreti en aquest sentit. Però de donar-li com a més valor o tenir-lo més en compte o ser proactiu en dir això pot ser molt interessant i no l'Eva sempre que ha anat a trucar a les portes, sinó que ja et venen a demanar-t'ho de fora, Potser amb l'Eva Ludens ens trobem exactament amb el mateix, perquè la frase per mi està molt, ja molt trillada, però és, nosaltres no venem ni sexe, ni alcohol, ni velocitat, ni nocturnitat, ni alevosia. És tota una altra proposta la que fem. I és més lenta, però no per això menys valuosa. Aquí s'entén que cada administració o cada part interessada ha de saber, a llarg termini, a més, no d'una manera immediata, ha de saber a llarg termini com vol actuar sobre el seu territori i què vol oferir perquè se sostingui, no perquè sigui una qüestió de legislatura, que això fa una mica de pena, i ho dic amb la boca ben, ben grossa, fa una mica de pena aquest començar i acabar allò que a mi em toca i després fora perquè ve de l'altra banda, no? O al revés. No, ara faré alguna cosa ben nou perquè tothom se'n recordi de mi. Bueno, si s'hi creu, sí. Si no s'hi creu, potser no cal. I també saber on t'inverteixes els diners. Ja està.
Treballar.
I ara me'n posaré a fer demagògia, no? Però invertir en toreros com ha fet la Comunitat Valenciana en lloc d'invertir en la seguretat, que es veu que van fer aquest traspàs de diners, doncs mira, ara es veuen les conseqüències. I invertir en cultura és invertir en educació, és invertir també en una qüestió, sempre dic, no sé si... Sempre dic que com més cultura i més educació hi hagi, menys mobiliari trencat hi haurà i menys potser problemes de relació,
sí.
O menys violència potser també, no? Per tant, tinguem un compte.
Una aposta també pel futur.
Clar, a llarg termini. No? És ben bé que en un any o dos anys o tres anys no es fa, però no incideixes en un marc molt petit.
Exacte, no?
Sí.
Necessita una mica més que això, no? I també tenim els telèfons de l'Eva. Segueixen en funcionament aquests telèfons?
Segueixen tots en funcionament. Ara els estem movent, sobretot els de Guimarà, estan sortint molts. Tenim, aquest any, com que era any Papasset i any Guimarà, vam fer tres jocs de telèfon. Per tant, tenim, això vol dir que tenim tres exposicions i 36 telèfons tombant. Vam fer els narratius, que són els que s'executen directament des del festival, i després teníem els de Joan Salvador Passet i els d'Àngel Guimarà. Que els Àngel Guimarà els vam fer conjuntament, vam treballar conjuntament amb el Museu Guimarà del Vendrell. No? I estan en marxa. O sigui, tant roden per tot Catalunya com també roden els centres escolars que els vam anar portant, que els vam tenir el Rossend Montaní i el Circell.
Exacte, sí.
Els vam tenir, també els hem tingut a la Bisbal, els hem tingut a Cunit, els hem tingut a Mediona, els hem tingut a Sant Oliva, vull dir que han rodat moltíssim, a Vilafranca també, han rodat moltíssim. I entenem que és un altre d'aquests eixos, d'aquestes potes del nostre concepte, Eva.
En té unes quantes, de potes,
sí,
ja.
Sí, a més, vull dir que totes ens surten bé, per dir-ho així, no? Una altra branca que ens ajuda molt amb el tema aquest de l'escolta i de la comprensió a partir de la paraula, que no sempre tot vagi en relació a una imatge, un PowerPoint o l'ordinador. Està claríssim i està més que demostrat que escriure amb llapis és millor que escriure a l'ordinador, que llegir sobre paper és millor que llegir a l'ordinador, i entenc que també escoltar, sí, sense imatges també és millor, i que t'ho expliquin en directe o en aquest cas amb el telèfon et fa desaparar molta més atenció.
Sí.
I per tant entenc que et fa el muscle, no?
Exacte.
Molt més
fort. Es desenvolupa molt més, no?
Sí. Per tant, funciona. Els telèfons segueixen en marxa i per qui els vulgui, clar.
I ja que aprofitem que et tenim aquí, no? L'últim cop que vam estar conversant era per presentar una mica aquest festival Eva, que arribava aquests 20 anys al Penedès i 15 a Pradell. Exacte.
Sí.
Com ha anat? Quin balanç n'heu fet d'aquesta 20a edició, podríem dir?
Doncs mira, cada any quedem molt contentes totes. Dic totes perquè som gairebé tot dones.
És curiós això també, eh?
Sí.
Moltes dones,
i dins el món de la narrativa també moltes més dones, per familiars segur que sí, per adults. L'altre dia estava en un festival al Segamots aquí a la Segarra, era una taula rodona, érem quatre dones, narradores, tot el festival érem tot dones, les narradores també. Bueno, hi ha molta proposta femenina, és veritat, i dins el marc del festival és una qüestió que s'ha anat fent. Avui en dia les subvencions et puntuen més o menys en funció del barem masculí o femení,
sí,
que tens, no? I quan et demanen paritat, l'altre dia discutíem, ara ja no sé si estem en paritat, perquè de l'equip són 8 dones i 4 homes, això ja no és paritari.
Ja no ho és, exacte.
No? I llavors, ara no sé si em puntuaran o em despuntuaran, perquè ja he perdut una mica l'idea de què és la paritat, o com hauria d'anar, no? En aquest sentit, què és el que es premia. Però som moltes dones, és veritat. Som moltes dones i totes molt contentes, per tant, que ara ens estàvem desviant de tema.
Sí.
I de fet hem tingut més ajuntaments que mai, i també moltes entitats que ja treballem ja, de vegades el municipi, l'Ajuntament no s'hi posa, però en canvi hi ha entitats que sí que volen participar, o conjuntament però separadament, el municipi però cadascú pel seu cantó. I jo l'altre dia estàvem fent repassada, en total hem treballat amb 38 municipis dins el marc del festival. No en guanya, però en total com a... Aquest any anem 31, vull dir que sempre han entrat, han sortit alguns. Mm. Jo trobo que és un número molt gros.
Sí, interessant, eh? Important, a tenir en compte, eh?
A tenir en compte, i que de vegades, com que ens dediquem a treballar i no tant a fer-nos màrqueting, per dir-ho així, potser no ens n'adonem del paradigma que és això, perquè potser no ho trobaríem enlloc més de Catalunya, i si et dic ni de l'estat espanyol, i vés a saber si d'Europa, sí, fins i tot, perquè realment genera molt de territori, genera molta feina. I entenem que nosaltres no som un festival com pot ser la Fira Mediterrània Manresa, que té gent treballant tot l'any cada dia, i amb un sou que ve de l'administració, no, sinó que nosaltres tenim ingressos d'aquí d'allà i treballem parcialment a banda de les nostres pròpies feines, al
marge d'aquesta
feina.
Que no us dediqueu exclusivament a això, no?
Per tant, el mèrit trobo que sí, ara em poso una medalla a tot l'equip EVA, però sí, és una feina ingent i estem contentíssimes.
Doncs acabem amb aquesta medalla, encantats de que us la poseu des d'aquí al Penedès en xarxa, encantats de comptar amb vosaltres un any més, concretament amb tu, aquí, a la Jordina Biosca, la directora del Festival EVA, per acostar-nos, en aquest cas, a aquest EVA Ludens.
Perfecte, moltes gràcies, Fanny.
Cuando el verde cura todas las ciudades,
Penedès en xarxa,
y no paren las flores.
Al Penedès en xarxa ens encaminem al segon flaix informatiu d'aquest matí per actualitzar-nos, per saber què passa als nostres municipis, i ho fem amb Guillem Roma i La Profecia.
Ya calle las ganas de quemar combustible en medio de este incendio. Esta será mi profecía, moriremos de amor cuando todo se caiga para renacer con una nueva alma sin haberlo intentado antes de haber sufrido tanto. Demasiado por no ver cuándo parar.
Bon dia, són 11:15.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Repassem algunes de les informacions que marquen l'actualitat a l'Alt i al Baix Penedès. Membres de l'ADF de Sant Martí es desplacen a València, atenent la petició de l'alcalde del municipi valencià d'Algemesí. La matinada de dissabte, tres membres de l'ADF de Sant Martí es van desplaçar a aquesta població per ajudar en les tasques de neteja i desenrunament dels estralls que el fenomen meteorològic d'Anna ha deixat al País Valencià.
Ho van fer juntament amb altres ADF de la comarca, coordinats per la Federació d'ADF Penedès-Garraf. Es tracta de David Grau, Manel Córdoba i Manel Romanos. L'Ajuntament de Sant Martí Sarroca hi col·labora assumint totes les despeses de benzina, manutenció i logística d'aquest desplaçament. A partir d'avui, la C32 entre Sitges i el Vendrell serà gratuïta per la mobilitat obligada. En el tram de la C32 entre Sitges i el Vendrell serà gratuït a partir d'avui per la mobilitat obligada, barreres troncal i lateral de Cubelles i l'accés de Calafell. La mesura abasta turismes, furgons, furgonetes i motocicletes que de dilluns a divendres no festius, els viatges d'anada amb tornada fins les 24 hores següents al trànsit d'origen. Entre Castelldefels i Sitges es manté la bonificació del 50%. Com a novetat, les motocicletes també podran gaudir per primera vegada de descomptes de mobilitat obligada tant al tram Castelldefels-Sitges amb un 50% de bonificació com al tram Sitges-El Vendrell amb el 100% de bonificació des d'avui mateix. Per beneficiar-se dels descomptes, cal inscriure's al registre de mobilitat obligada de l'àrea privada del web d'autopistes i disposar del sistema de telepeatge via T o descarregar-se l'aplicació gratuïta Awai. Resten exclosos de la gratuïtat els moviments amb origen o destí a l'AP7 Sud, que són de llarg recorregut, o amb origen o destí fora de l'àmbit de l'autopista C32. L'aigua del pou de Camprunera, que abasteix Olesa, ha estat declarada no potable per un episodi de terbolesa. Arran de l'episodi de pluges dels darrers dies, l'aigua del pou de Camprunera de Vallirana, que abasteix els barris de Can Olivella i Pla del Pèlag d'Olesa de Bones Valls, ha estat declarada com a no potable a causa d'un episodi de terbolesa. Així ho ha anunciat l'Ajuntament a través d'un comunicat a la seva pàgina web. Aquesta aigua, per tant, no es pot utilitzar ni per beure, ni per cuinar, ni per elaborar aliments, tampoc per la neteja de vaixella ni per rentar-se les dents. Sí pot utilitzar-se, entre altres restriccions, que les decretades per l'actual situació de sequera per a altres usos que no suposin la seva ingestió, tal com rentar la roba o la higiene personal. S'han habilitat camions cisterna que repartiran aigua potable a diferents punts del poble, el principal davant del centre cívic de les Bassioles. I els castellers de Vilafranca descarreguen per primer cop a Vilafranca el 4 de 10 amb forra i manilles. La diada de Tots Sants va estar marcada pels intents desmuntats de 3 de 10 amb forra i manilles, pilar de 9 amb forra, manilles i puntals i 4 de 9 sense forra dels vilafranquins, però també va veure altres gamma extra en forma de torre de 9 amb forra i manilles i 5 de 9 amb forra dels capgrossos de Mataró. La plaça de la Vila de Vilafranca vivia aquest divendres la tradicional diada de Tots Sants amb els castellers de Vilafranca, els anfitrions, els castellers de Sants, els capgrossos de Mataró i els xiquets de Tarragona, que, tot i que arribaven en diferents condicions, tots havien anunciat que anirien a màxims.
Penedès en xarxa.
Són 11:15 i gairebé 5 minuts.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
De dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Cada dilluns que ens visita l'educadora canina d'Intercanis, la Neus Bertran, és una nova oportunitat per conèixer millor i per cuidar millor els nostres peluts. Neus, bon dia.
Hola, bon dia.
Avui abordem una qüestió crítica, que és l'ansietat. Tu li dius ansietat per separació.
Sí, tècnicament se li diu així.
És ben bé de psicòleg, no?, pràcticament.
Sí, una mica, sí. Oi? Sí, realment és un problema de conducta, un problema psicològic del gos, no? Tenir una por pensant que passarà algo greu i en el fons no passa res, no? Sí que passa, li passa algo greu a ell, perquè ho passa molt malament quan està en una situació així, però realment simplement és quedar-se sol a casa, no?
A casa, eh? No parlem ja de si el portes en algun lloc i el deixes. A casa mateix?
També poden patir-ho en un altre lloc, sí. Però parlem més de totes les persones que tenen aquest problema a l'hora d'anar a treballar o a l'hora de fer la seva vida quotidiana normal, no? Que el gos hauria de quedar-se a casa tan tranquil i es troben que el gos, quan ells marxen, ho passa fatal. I no només el gos, la persona, el referent del gos, és que no m'agrada dir amo, però bueno, el company del gos, no? Perquè ens entenguem, ho passa molt malament també.
També està amoïnat. Sí. I està molt estès aquest problema?
És bastant freqüent. En tot tipus de gossos, en gossets que venen de criador, en gossets que són adoptats, s'ha de veure molt bé què ha passat amb aquell gos, quin és el seu passat, com s'han treballat les coses, perquè això ens pot donar pistes, no? Però està bastant, bastant extès, sí. Hi ha molta gent que té aquest problema i que ho passa fatal, es passa fatal.
Com es manifesta? Quins símptomes ens poden indicar que hi ha ansietat per separació?
En molts casos, una de les coses que també genera malestar, no?, és perquè el veí t'avisa que el gos es queda plorant, lladrant, udolant, i això ja genera, clar, un mal rotllo allà en el veïnat, perquè potser no només és un veí, són uns quants veïns que es queixen, no?, d'aquest problema. I hi ha gent que potser se n'assabenta per això, perquè un veí l'ha avisat. Llavors, jo, per exemple, els gossets adoptats o els gossets que venen nous a casa, vinguin d'on vinguin, sempre comento que, si podem, deixar una càmera, si no la tens, no cal potser comprar-la, però amb un dispositiu que tinguis a casa, un ordinador, simplement per veure què passa quan nosaltres marxem.
Perquè llavors... pot ser que algun gos, ara reprenem, però pot ser que algun gos manifesti aquesta ansietat d'una forma diferent, que no sigui bordant, plorant,
sí.
Udolant,
sí.
Destrosses a casa, per exemple.
Sí, clar, ens podem donar compte, sobretot, perquè algun rastre d'algú podem veure. El que passa que si ho gravem o si el veí ens avisa, ens podem donar més compte del grau, perquè hi ha graus, no? Hi ha gossos que ho passen molt, molt, molt malament. Hi ha gossos que ho passen malament, però tenen moments que estan més tranquils, després tornen a estar nerviosos. No deixa de ser ansietat per separació, però hi ha graus, hi ha gossos que ho passen molt malament. I signes que podem trobar? Destrosses a casa, potser un gos no udola. Parlem una mica dels símptomes, no?
Sí, tornem als símptomes. D'una banda, et pot avisar el veí si udola, sí. Si plora, si borda. Si això no passés...
Què podríem veure, no? Sí, coses trencades a casa, sobretot la porta d'accés per on nosaltres marxem, els marcs, no? tota aquella fusta és com per ells molt fàcil, ells la seva intenció és sortir a buscar-te, no? Llavors,
per tant, el seu objectiu és la porta, és la sortida.
Generalment, sí, les portes.
En cas d'ansietat per separació.
Sí. També pot ser que de la mateixa ansietat comencin a destrossar coses de casa perquè necessiten rosegar. O sigui, un gos no pot quedar-se allà quiet amb l'ansietat com podem fer nosaltres, no? Que, bueno, potser tenim més tècniques, més eines per, encara que tinguem ansietat, respirar, o, no sé, no?
Pues però un procés més mental, potser, no? En el seu cas, no.
En el seu cas és totalment allò emocional i han de... aquella
treure.
Emoció... Sí.
Treure
llavors,
fora.
Sí, és quan les típiques fotos que veiem del sofà tot destrossat, o, no? O tot com si hagués passat un tornado per allà dintre... No sempre això, aquest símptoma de trencada, destrucció, pot ser ansietat per separació.
No fem sempre causa-efecte, perquè pot ser degut a altres qüestions.
Sí, pot ser avorriment.
Ah, sí?
Sí.
Així de simple.
Sí, hi ha gossos joves que els deixes a casa i es queden tranquils, però clar, si són masses hores les que es queden sols a casa, masses hores, a lo millor per un gos jove, un cadell, són a partir de 5, vale? que és el més normal, no? Que és el que puguem estar a casa. Al cap d'unes hores s'avorreix i llavors pot trencar coses. Pot tenir també una miqueta d'ansietat perquè no hi ets, també, però en molts casos és per avorriment. Hi ha gossos que són bastant independents però poden trencar coses perquè potser també els hi falta cobrir aquests gossos quan estan amb nosaltres altres aspectes, no? De treball mental o això. Llavors tenen allà una energia que l'han de treure per alguna banda i s'avorreixen i comencen a trencar.
I com identifiquem si és avorriment o ansietat per separació?
A vegades costa, eh? Sempre jo recomano ajuda professional quan hi ha un problema així d'ansietat per separació, a no ser que veiem que el gos també li hem de donar una miqueta de marge, que van passant els dies i sembla com que es va adaptant, per la càmera detectem que, bueno, que té més estones de descansar i menys de donar voltes per casa, d'envolar per allà, no? Donant...
Què ha de fer l'animal quan no hi som? Quin dormir. És el comportament habitual? Això,
l'ideal seria dormir.
Dormir.
Sí. I si li deixem, que després podem donar uns tips, no?, de quines cosetes podem fer per ajudar que això no passi. Si li deixem les joguines i tal, doncs estones, si s'avorreix, anar a les seves joguines, per exemple, no? Però un gos, l'ideal seria que quan nosaltres marxem digui, bueno, doncs ara tinc aquesta estona que sé que marxa per descansar, ningú em molestarà i estaré aquí la mar de bé descansant. Això seria l'ideal i el que molts gossos realment fan. Quan tu marxes, ja saben que no hi ha res més a fer, doncs què hem de fer? Dormir. Un gos ha de dormir molt. És molt normal que un gos dormi hores i hores i hores.
Això és normalitat.
Això és la normalitat. Sí, 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 que un gos dormi, no? La frase de fer el gos, què vol dir, no? Dormir, sí. O estar-te allà tirat, la mar de tranquil.
Val, llavors deies, jo recomano posar una càmera.
Sí.
I observar,
sí,
aquest comportament.
A veure què passa per veure si hem de fer alguna intervenció extra. Sempre va bé unes normes, pautes generals, una mica per tothom, perquè s'han fet estudis, s'han fet gravacions dintre d'aquests estudis, no? I s'ha vist que segons com marxis tu, el gos es queda amb unes pulsacions o unes altres pulsacions del cor, no? De freqüència cardíaca. O sigui, petits detalls com dir-li adéu fa que el gos es quedi més tranquil, no?
Així que és important tenir cura de com marxem.
Sí. Sí, sí, sí.
Dóna'ns, doncs, aquestes pautes generals i després, si cal, algun extra.
Sí. Per exemple, hem d'intentar normalitzar tant l'entrada com la sortida. Hi ha molt mite que es diu, no?, de no, si el gos es posa nerviós quan tu marxes o quan tornes, ignora'l completament, com si no existís. Això és...
Com els nens petits quan ploren.
Sí, però realment és greu pel gos. O sigui, com a mínim, digue-li adéu, que, i a més un gos ha d'assumir, per poc que li agradi, ha d'assumir que es quedarà sol. Llavors, si tu li dius adéu, ja s'ho treballarà ell, no? Aquesta frustració de, bueno, m'haig de quedar sol, doncs, això que dèiem, no? Doncs, vinga, va, què faig? Doncs, va, a dormir, no? I a la tornada, també, igual, o sigui, quan sempre saludar-lo. Val? Si arribem i a sobre que ell ens està esperant, pot ser que estigui una miqueta nerviós o ansiós perquè s'ha quedat sol, l'ignorem, ostres, és com... Però que no em veus que estic aquí, no? No ajuda, no ajuda.
Són teories d'abans, potser?
Sí.
Que han anat modificant-se amb el
sí.
temps?
Sí, s'han anat modificant perquè s'ha vist que...
No
que
funcionen.
Que no generen, no. A més, jo penso que als gossos sempre els hem de transmetre una normalitat, vull dir, igual que fem amb la família, no?, de marxem, doncs avisem. Arribem, doncs hola. El que sí que és recomanable, si el gos quan arribem està molt ansiós, babejant, saltant, histèric, sí que saludem-lo, però comencem a fer coses d'una manera molt neutra per casa, ens canviem, comencem a fer el dinar, i quan ja veiem que està més relaxat, llavors li fem alguna garantonya, alguna cosa, val? Hem d'intentar que quan està en aquest estat tan nerviós, sí que ignorar aquest estat o fer-li senyals de calma, que seria tranquil, eh? Si actuem d'una manera molt pausada, sense fer-li massa cas o donar-li massa importància a això, li estarem donant la referència de, bueno, no passa res, ell està tranquil, doncs potser jo també hauria d'estar tranquil. Val? Llavors aquí sí que...
Que l'ignorem. Que...
Sí.
Però l'hem saludat.
L'hem saludat primer, però no, per no generar-li, doncs, crear més dramatisme en aquell moment que ell està d'aquella manera, no? Si arribem i ens tirem per terra i, ai, no sé què, i què tal, com ha anat, i molt, ho fem molt drama, el gos potser aquell moment l'espera amb molta més ansietat.
Massa intensitat, no?
Sí. Llavors, el moment de marxar i sortir, important.
I quan marxem, sempre ens acomiadem.
Sí, sempre. Després hi ha un exercici que podem fer també si, com a prevenció, eh? Quan acabem d'agafar un gos, adoptar-lo, és bebé, podem, per exemple, prevenir deixant-lo estones sol a casa, estant nosaltres dins de casa en una estança diferent on nosaltres estem, o anar tancant portes, vaig al lavabo, tenco la porta. Els gossos, en molts casos, ens segueixen a tot arreu. No és malaltís, això, no passa res. Els gossos són de manada, van tots junts a tot arreu, però a la nostra societat i la convivència persona-gos, això no és així, no és natural que el gos vingui amb nosaltres a tot arreu. Llavors l'hem d'anar acostumant a dins de casa a anar posant barreres. I això seria com el primer pas, no? Dins de casa vaig al lavabo a dutxar-me, tenco la porta i tu t'esperes fora. Potser s'està allà a la porta, però ja li estem treballant una mica, doncs, aquesta separació de, ostres, hi ha moments que em posa aquí una barrera i no puc passar. I això des del primer moment.
I quan surts de la dutxa, què fas?
Normal. Normalitat, sí. Si vols el pots saludar, també, perquè vagi identificant aquestes absències i quan tornes i tal, que sempre és com el mateix ritual. Els gossos són molt de rituals. Quan es saluden, ell... Molta gent ho comenta, no? Ostres, he baixat a comprar tabac i quan torno sembla que faci un any que no em veu. Són de rituals, ells necessiten aquell ritual. Ai, ja estàs aquí un altre cop i et llepen. I, no? Doncs potser també estan dins de casa, també ho fan. Bueno, val, doncs també hem d'acompanyar-los una mica en aquest llenguatge que tenen, no? Els saludem i ja està. I després això... ho traslladem a la part més greu de quan marxem per la porta principal, no?
Durant 8 hores?
Sí. Però si ja tenim aquest hàbit a dins de casa també, traiem, és com anar traient importància al fet de que hi hagi una porta i que nosaltres desapareixem.
Veig que no ets partidària de compensar totes aquestes hores que no has estat amb ell.
Però compensar en quin aspecte, vols dir?
Dedicant-li molta atenció, jugant, o potser no seria el moment just quan arribem?
Exacte, sí. O sigui, això ho podem fer i ho hem de fer, però en altres moments que el gos estigui calmat i que dins de la rutina quotidiana, nosaltres, per exemple, no, arribem a casa a les 3, dinem... Aquell no és el moment. Ell ha d'entendre que no és el moment per jugar, per donar-li tota l'atenció del món. En aquell moment nosaltres tenim també necessitats pròpies de dinar...
Fisiològiques.
Sí, el que sigui, no?
Gana.
Llavors, potser quan ja haguem descansat i tot, doncs a les 5, 6 de la tarda que anem a fora a passejar, aquell és el nostre temps per ell. Ell també es va adaptant i ha d'anar veient que, a veure, sí que és el nostre centre, però no és el nostre món, no?, completament. I, per exemple, tornant al què podem fer, no?, per desensibilitzar també el fet de que marxem per la porta els primers dies que tenim el gos, o inclús quan comencem una teràpia d'ansietat per separació en un gos que ja la té instaurada. Sortir i entrar per la porta, per exemple, estem a la tarda a casa perquè ja hem treballat de matí, no? Doncs durant la tarda sortim i entrem 10, 15 vegades. És molt pesat, els veïns pensaran que estem bojos,
sí,
però sortir moltes vegades.
I cada vegada el ritual, m'acomiado, sí, 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 quan marxo, sí, saludo, sí, quan sí, entro...
Sí. Sortir i entrar, sortir i entrar.
Però poca estona, només
molt
és el fet
estona,
de fer-ho.
Uns segons i tornar a entrar.
I ja tornes.
Sí, i això se li diu dessensibilització. El gos és sensible a allò, doncs nosaltres anem a treure-li aquesta sensibilitat i fer que ja per avorriment aquell subidon que li dona de ai, que se'n va, aquell drama, aquella ansietat, bueno, ja no és tant. Ja no és tant perquè ho fem moltes vegades, sortim, entrem, i no està passant res. Sempre tornem. Clar, l'ideal seria treballar-ho que durant aquest treball de teràpia d'ansietat per separació el gos pogués estar, fer aquesta feina que dic, no? D'entrar i sortir diverses vegades, rituals i tot això, però el gos pogués estar a casa d'algú o algú ens el pogués cuidar durant aquest temps, fins que el gos realment estigui bé. Si podem fer-ho així, ho hem de fer així. Perquè si treballem això, però també el deixem sol 8 hores, costarà molt més que ell ho vagi gestionant. Però si ho anem fent de manera progressiva, però realment no s'està sol, sinó que ja s'anirà estant sol, però de primer 5 minuts, després 10, després 20, després... A mesura que ell ho vagi gestionant, durarà menys la teràpia. Serà més ràpida, no?
De quina altra manera podem ajudar?
Vale, llavors, també, per exemple, és molt important que aquest gos se li treballi l'estrès, perquè aquesta ansietat que li genera que nosaltres marxem i tot això li genera un estrès. Aquest estrès empitjora l'ansietat, no? En això funcionem una mica tots igual, no? Llavors, a banda de fer aquests treballs, no? de sensibilització, que també ho podem aplicar, per exemple, quan agafem les claus, perquè a vegades ells, quan ja veuen que et canvies, agafes les claus i ja es comencen a posar nerviosos. Llavors, això de sortir, entrar, obrir, tancar la porta i tal, ho podem aplicar també amb les claus. Passem per qualsevol moment que passem per on tenim les claus, les agafem i fem el sorollet de les claus. Inclús li ensenyem o simplement aquell sorollet pel qual ell està condicionat a ja començar-se a posar nerviós. I això ho podem aplicar amb tot. Ens posem la jaqueta i ens anem al sofà una estona, ens la tornem a treure, no? Tot allò que el fa ser sensible, doncs ho treballem. I el tema que deia de l'estrès ajuda molt si a més al gos li fem un treball de nas. Per rebaixar estrès, perquè un gos amb aquests nivells d'ansietat té l'adrenalina, el cortisol, totes aquestes hormones les té...
Disparadíssim, no?
Sí. I li costa molt aprendre. Llavors, per rebaixar aquest nivell d'adrenalina i tot això, van molt bé els exercicis mentals. I tot, per un gos, tot exercici mental normalment va relacionat amb el nas. Hi ha tècniques una miqueta més complicades, amb el clicker, podem parlar un dia d'aquest tema, no? Perquè és molt xulo també, però això sí que és una cosa una miqueta més complicada. I amb el treball de nas és tan senzill com el seu mateix menjar, pinso, per exemple, si menja pinso, si menja menjar natural, doncs amb xutxes, fer-li que s'ho busqui, que s'ho treballi, que li amaguem. Si tenim jardí, doncs pel jardí. Si menja pinso, el seu menjar diari se'l pot buscar ell solet pel jardí, per exemple.
Així està entretingut i es desestressa?
Sí, molt. Quan un gos ha d'utilitzar el nas per trobar alguna cosa, ha d'estar concentrat. I si està molt nerviós, potser al principi li costa, perquè la química no és favorable, però amb el pas dels dies cada vegada s'anirà concentrant més i això indica que l'adrenalina i tot això està baixant. Llavors, això ens ajuda... Si no tenim jardí, en una habitació a les fosques ens serveix,
Perquè ja utilitzarà l'olfacte.
Sí, sí, sí. Llavors, tot això pot ajudar molt a que la teràpia vagi millor, perquè un gos menys estressat aprèn millor, aprèn més ràpid.
És una teràpia llarga, combatre aquesta ansietat per separació?
Sí. A mi, sí, perquè sí, no? Més que, jo pateixo molt pel gos, però també per les persones, perquè realment he vist persones molt al límit d'estar-ho passant molt malament. Perquè és un tot de ara quan arribi que em trobaré, tinc problemes amb els veïns, ell ho passa fatal, jo ho passo fatal perquè me'n vaig de casa i em sento fatal perquè el gos es queda allà patint i jo pateixo. És com una...
Un bucle, eh?
Uf, sí, sí, es passa malament. I a vegades aquesta emoció també de la persona no ajuda, dificulta.
El gos la detecta d'alguna manera.
Sí, 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 sí. I a vegades la gent també s'enfada quan arriba, que això també...
Clar, si trobes el sofà destrossat...
Sí, superimportant, no renyar, per molt que ens costi, perquè això generarà més ansietat el dia següent, perquè a sobre que es queda sol, quan tornem estem enfadats i el renyem, i llavors el gos encara té més ansietat. És que és complicat.
No és fàcil, eh?
No, no.
Però te'n pots en sortir?
Sí.
T'ho has portat, sí. Casos?
Sí, sí, sí.
Se supera? Sí.
Se supera, el que passa que jo ja aviso de que hem de prendre paciència. El que passa, el problema és que molta gent ja t'avisa quan ja està la situació molt
al límit.
I es poden tenir regressions, també això cal dir-ho, eh?
Avís per navegants.
Sí.
És bo saber-ho. Nius Bertran, moltes gràcies per acompanyar-nos. T'esperarem amb molta il·lusió, sense ansietat, perquè d'aquí un mes tornes. Que vagi bé.
Vale, gràcies.
Adéu.
Adéu.
Queden gairebé 2 minuts per arribar a les 11, per tant fem la pausa publicitària i tot seguit el butlletí de notícies. A les 11:06 feinejarem amb la filosofia i el Pere Martí.